van fer història. Hi ha persones que han passat a la història per haver estat les primeres a aconseguir una fita o per haver arribat a algun lloc icònic. Per exemple, tots coneixeu Cristòfor Colom, que durant molt de temps es va creure que havia estat el primer europeu que va arribar al continent americà. A alguns també us sonarà el nom d'Edmund Hillary i de Tenzin Norgay, els primers alpinistes que van fer el cim de l'Everest, la muntanya més alta de la Terra. I és que molts han estat els qui han decidit explorar el món més enllà de la comoditat de casa seva i s'han fet famosos per haver estat els primers a arribar a alguna banda.
Doncs avui us parlarem de dos homes que van intentar ser els primers a clavar la bandera del seu país en un dels llocs menys acollidors del planeta. Un lloc on a l'estiu hi fa una temperatura de 20 graus sota zero i a l'hivern baixa fins als 60 sota zero. Un lloc on només hi ha gel i neu. El lloc més fred, sec i ventós del planeta. El Pol Sud. Avui coneixereu la història de dos homes que van fer aquesta cursa contra rellotge en una competició brutal. Ja us avancem que un ho va aconseguir i l'altre va morir, però tots dos van fer història. Sabeu com es deien? Roald Amundsen i Robert Scott.
Ara fa 200 anys, la major part del planeta ja s'havia explorat a fons, però les regions polars encara eren un misteri. Viatjar per aquells paisatges glaçats era tot un repte, a causa del clima duríssim i dels llargs hiverns de foscor permanent. Molts exploradors hi havien perdut la vida. Però durant el segle XIX hi va haver grans avenços tecnològics, com el motor de vapor i el de benzina, el ferrocarril, el telègraf i el telèfon. Tot allò va donar una nova injecció d'optimisme i molts van pensar que es podia aconseguir aquella darrera conquesta tan complicada, la conquesta dels pols. I algunes institucions oferien premis sucosos en diners a qui ho aconseguís.
Tothom enviava viatgers a llocs remots a la recerca de noves terres o camins per arribar a tots els racons del món. I hi havia una mena de cursa entre les diverses nacions que volien ser les primeres i endur-se la glòria i els guanys. I també una cursa personal entre els exploradors que buscaven la fama i la fortuna. I tot i que molts van morir congelats, perduts en la immensitat blanca, l'ànsia de glòria va impulsar els exploradors europeus i nord-americans a ser els primers a arribar al Pol Nord a principis del segle XX. Aquella gesta la va aconseguir el nord-americà Robert Peary, concretament l'abril de 1909. Però avui us volem explicar la conquesta de l'altra punta del globus, el Pol Sud, al cor del continent gelat de l'Antàrtida.
El primer a qui se li va ficar al cap aquella idea tan boja va ser el capità de la marina anglesa Robert Scott. A la primeria del segle XX, l'any 1901, va preparar la primera expedició per arribar a l'Antàrtida. Però el fred, la gana i la malaltia d'un dels seus companys, Ernest Shackleton, els va fer retrocedir. Aquell explorador havia contret l'escorbut, una malaltia molt greu que agafa el cos humà quan no menja prou vitamina C. I com que en la dieta dels mariners hi faltaven la fruita fresca i les hortalisses, que són aliments on hi ha més vitamina C, molts acabaven ben malalts.
El mateix Ernest Shackleton, que va caure malalt, va encapçalar la següent expedició al Pol Sud. Va durar 2 anys, del 1907 al 1909, però es va quedar curt, a només 187 quilòmetres de l'objectiu. Ell i els seus homes van haver de superar la gana, malalties greus, com la disenteria, accidents en esquerdes al gel... Al final, el comandant va decidir fer mitja volta. Va preferir salvar la vida dels seus homes abans que posar-les en risc per aconseguir la gran fita. Tot i així, Shackleton va demostrar que es podia aconseguir i va deixar les portes obertes al següent que ho intentés.
Ho ha aconseguit? Shackleton ha arribat als 90 graus de latitud sud?
No, senyor Scott. Li han faltat 187 quilòmetres per aconseguir-ho.
Només a 187 quilòmetres? És ara o mai. Shackleton ens ha obert 4 cinquenes parts de l'itinerari. Jo seré el primer que hi arribi al Pol Sud.
Robert Scott va saber vendre el seu projecte personal a la societat britànica, que el va entomar amb entusiasme. La gent veia aquell repte com un renaixement dels valors que més admiren els britànics. La decisió, el coratge i el sacrifici. Va fer una crida i quasi 8.000 voluntaris es van oferir a acompanyar-lo. Fins i tot la canalla trencava les guardioles per aportar diners a la missió. Scott va aparellar el vaixell balaner més gran d'Escòcia, el Terra Nova, i el 15 de juny del 1910 va salpar cap a l'Antàrtida. Centenars de britànics van anar fins al port per acomiadar-lo i desitjar-li sort.
El 9 de setembre, el Terra Nova estava fent escala a Austràlia, a la ciutat de Melbourne, quan va passar una cosa que el capità Scott ni s'esperava.
Capità Scott, em diuen que ha arribat un telegrama per a vos.
Un telegrama? Aquí, a Austràlia?
Sí, senyor.
A veure, dóna-me'l. Me'n vaig al sud. Ja està? Me'n vaig al sud i res més?
Res més, senyor.
Qui l'envia?
Roald Amundsen, senyor.
Amundsen?
Roald Amundsen era un explorador noruec. S'havia fet famós anys abans perquè havia estat el primer que va travessar el mític Pas del Nord-est, una ruta entre el gel que uneix l'oceà Atlàntic amb l'oceà Pacífic pel nord d'Amèrica. Els millors navegants ho havien intentat durant 3 segles, però ningú no ho havia aconseguit. A Amundsen li va costar 3 anys completar aquella travessia llegendària. Pel camí, s'havia relacionat amb els inuit i n'havia après les millors tècniques per moure sobre el gel i sobreviure entre la neu.
Amundsen també era un dels candidats principals a ser el primer a arribar al Pol Nord, però el 1909 va saber que Peary se'ls havia avançat. Com que ja no tenia sentit seguir cap al nord, va planificar amb el màxim secret el viatge cap al Pol Sud. Mireu si ho va mantenir amagat, que no ho sabia ni el govern noruec, ni els seus patrocinadors, ni tan sols la seva tripulació. Els havia dit que anaven a l'estret de Bering, que separa Alaska d'Àsia.
Des d'aquell moment, tots dos exploradors, Scott i Amundsen, van avançar en paral·lel. Allò sí que era veritablement com una cursa. Després de 6 mesos de viatge, el 4 de gener de 1911, el vaixell d'Scott amarrava a la badia antàrtica de McMurdo i van muntar la base al Cap Evans. Només 10 dies més tard, el 14 de gener, arribava Amundsen, que va desembarcar a la badia de les Balenes. Els noruecs van muntar la base damunt la barrera de Ross, 190 quilòmetres més a prop de l'objectiu que els britànics.
Però no us penseu que va ser arribar i córrer cap al Pol Sud, eh? No, no, no. Van estar uns quants mesos adaptant-se a les condicions duríssimes del continent blanc i establint dipòsits de menjar i combustible a distàncies regulars. Així tindrien els subministraments garantits durant l'expedició, que tenien planificada per a la primavera següent. Heu de pensar que a l'hemisferi sud les estacions van a l'inrevés que les nostres i la primavera s'allarga des del setembre fins al desembre.
Les expedicions d'Amundsen i d'Scott tenien diferències notables. Perquè us en feu una idea, Amundsen anava amb 5 homes, mentre que Scott en duia 16. Amundsen tenia 4 trineus i Scott en duia 13, però també 2 amb motor. Amundsen i els seus homes vestien amb pells càlides de ren i de foca, tal com havien après dels inuits a l'expedició pel nord. En canvi, Scott i els seus anaven abrigats amb roba de llana, amb peces de teixit impermeable a sobre.
Però la diferència més gran era la forma de fer avançar els trineus. L'equip noruec de Amundsen tenia 52 gossos àrtics entrenats per estirar els trineus. L'equip britànic d'Scott havia triat per aquesta tasca 10 ponis siberians. Durant aquells mesos que van estar als campaments respectius, ja es va veure que un equip havia triat millor que l'altre. Els gossos es van adaptar de seguida a l'ambient polar, però els ponis no. I això es va veure clarament amb les provisions que van poder deixar preparades aquells mesos abans de l'expedició. Mentre que Amundsen va poder repartir 3 tones de provisions pel camí, Scott només en va col·locar una.
El mes de març s'acaba l'estiu antàrtic. Començava la tardor, seguida de l'hivern, 6 mesos de llarga nit en què només podien esperar que arribés la primavera. Aleshores, tornaria a sortir el sol i les condicions serien una mica més favorables per fer l'expedició. Els uns i els altres van passar 6 mesos de nervis. La victòria suposaria fama i glòria per al líder de l'equip vencedor i també reconeixement social i una pensió de força diners per a tota la vida per a la resta d'integrants.
Passats 6 mesos, al setembre de 1911, Amundsen no va poder resistir més l'espera i va fer un intent precipitat. Massa precipitat. No va sortir bé i de seguida es va fer enrere. Va esperar uns dies més i va planificar molt bé la ruta. Finalment, un mes més tard, el 19 d'octubre, Amundsen tornava a sortir del campament. L'acompanyaven 4 homes, un especialista en gossos, un conductor de trineus, un campió d'esquí i un arponer de balenes. Cadascun anava en un trineu arrossegat per una dotzena de gossos.
Vinga, va, companys, som-hi, que hem de ser els primers.
L'Scott ja ha sortit del seu campament?
No tenim manera de saber-ho. Simplement hem de creuar els dits i esperar que arribem nosaltres primer. I si un cop allà veiem la bandera britànica plantada, què hi farem? Doncs els felicitarem i tornarem cap a casa.
A mesura que anaven fent camí, anaven deixant cartells indicadors clavats al gel per trobar la ruta de tornada. Com les molles de pa del conte Hansel i Gretel. El trajecte va ser suau. Els gossos tiraven bé fins que van arribar a una glacera immensa i traïdora, plena d'esquerdes molt perilloses. La van ascendir amb molta cura, amb els nervis a flor de pell. Quan van arribar al cim, alguns dels gossos estaven tan esgotats que patien molt i van decidir sacrificar-los. Passat aquell moment tan dur, finalment van arribar als 90 graus de latitud sud, és a dir, al pol sud, i van plantar una tenda i la bandera noruega. Havien passat gairebé 3 mesos des que havien marxat del campament. Era el 14 de desembre de 1911.
Senyor, enhorabona. Ho hem aconseguit, però no ens hi podem estar gaire més temps aquí. Hauríem de tornar de seguida.
Sí, ara mateix. Però abans vull deixar una cosa.
I aleshores, Amundsen es va treure una carta de la butxaca adreçada al capità Scott i la va deixar dins la tenda. La tornada va ser més senzilla, gràcies als cartells que havien plantat i a la previsió de queviures perfecta que havia organitzat el líder noruec per tota la ruta. Van arribar a la base, sans i estalvis, el 25 de gener de 1912, després de 99 dies d'expedició entre l'anada i la tornada.
Però hi ha l'equip d'Scott. Com els va anar? Doncs van sortir del campament l'1 de novembre, o sigui, 10 dies després que ho fes l'equip de Amundsen. Recordeu que en comptes de gossos tenien 2 trineus motoritzats i ponis siberians? Doncs aquella tria va ser tot un desastre. Els motors dels trineus motoritzats es van avariar al cap de 4 dies i només 4 dies després van haver de sacrificar tots els ponis perquè no resistien al fred.
Quin desastre.
Senyor, abandonem la missió?
No, ni parlar-ne, no. Hem de ser els primers.
Però no tenim animals per estirar els trineus.
Doncs ho farem nosaltres.
I així va ser. Scott va continuar amb un equip d'11 homes que estiraven tot el pes de 3 trineus. El 17 de gener de 1912 van aconseguir arribar al Pol Sud, però la gesta va tenir un regust amarg. Just allà on tant havien somiat arribar, van trobar la tenda que els noruecs havien plantat feia just un mes. Havien perdut, i dins la tenda hi havia la carta que Amundsen havia deixat per Scott.
Benvolgut comandant Scott, com que vostè probablement serà el primer a arribar aquí després de nosaltres, voldria demanar-li que enviés la carta adjunta al rei de Noruega, Hakon VII. Si els equips que hem deixat a la tenda li poden ser d'alguna utilitat, no dubti a fer-los servir. Li desitjo una bona tornada. Sincerament seu, Roald de Munsen.
Després d'aquella gran decepció, la tornada de Scott encara va ser més dura. Les provisions d'aliments i combustible dels britànics van ser insuficients i a poc, i un rere l'altre, van anar morint, a més de 200 quilòmetres de la seva base. Els companys del campament els van poder localitzar un any després. Al cos de Scott hi van trobar el seu diari personal, la nota de Munsen i 12 cartes adreçades als seus amics, la seva mare i la seva esposa.
Tot i haver mort, Scott va ser considerat un heroi a la Gran Bretanya. La seva gesta, narrada amb tots els ets i uts al seu diari, va ser aplaudida per milers de britànics. El triomf de Munsen, en canvi, va ser celebrat discretament pels noruecs. Sigui com sigui, aquells dos exploradors que es temien i es respectaven seran recordats per sempre. Actualment, la base científica permanent i observatori astronòmic que hi ha al Pol Sud té el nom de tots dos. És la base a Munsen Scott, dos exploradors que van fer història.